Aquesta setmana hi han hagut notícies refrescants, o menys importants, que m'agradaria comentar. Tenim en Tomàs de vacances, Curtes està per Sicília, i bueno, ja vam tenir un episodi aquest cap de setmana amb la Berta davant, un episodi molt xulo. Però han passat una sèrie de coses. Una és que hi ha hagut un atropellament mortal per part d'un dels cotxes d'Uber. He vist el vídeo a través de YouTube, que algú l'ha penjat, una policia, o la policia de no sé on ha penjat com el cotxe agafava i atropellava, doncs hi havia un cotxe circulant per una autopista, suposo doncs, que devia anar a 90 o a 100, una cosa així, i de cop i volta de nit del no res apareix un senyor travessant una carretera, allò seria gairebé com l'eix transversal abans de fer-se-la desdoblar, i apareix un senyor carregant una bicicleta travessant per allà al mig a les fosques completament del no res, i evidentment el cotxe no se l'emporta. És interessant el fet de que segur que una persona se l'hagués menjat, jo conduint segur que me'l menjo, de cop i volta veus el cotxe en allà, segurament igual jo hagués fotut un cop de volant i me l'hagués menjat i m'hagués fotut una hòstia de collons, però el cotxe se'l menja i se'l va carregar, pobret. I a més, com és que el LiDAR, que en principi aquestes càmeres de LiDAR no van detectar la presència d'aquest paio allà dintre? I a més, el conductor que estava, hi ha una filmació del senyor que condueix aquest vídeo, el cotxe aquest, el que està allà, el conductor de backup, doncs està allà absolutament despistat, i quan se'n dona compte doncs ja s'han menjat en el senyor que carrega la bicicleta. Comencen a arribar aquestes notícies i és important doncs tenir-les en compte. Però el que ha passat interessant, molt interessant aquesta setmana, és que han sortit els treballs d'investigació de la gent del Canal 4, del Guardian i del New York Times sobre el tema de Cambridge Digital i tot l'escàndol. Això tindrà unes ramificacions tremendes pel que fa doncs a, entenc que judicials, tant a Anglaterra com a Estats Units. Espero que hi hauran condemnes i que la cosa serà forta. Per parlar-ne, el que hem fet és agafar i parlar amb la gent de Becaris a Ràdio Nacional d'Andorra. Cada setmana entro a parlar una miqueta de notícies o del que sigui a Ràdio Nacional d'Andorra, i aquesta setmana hem parlat d'això. I llavors el que hem fet és una mica de cross-podcasting, i el programa de Ràdio Nacional d'Andorra doncs us el passo com a Minuts Posseguis, parlant d'això.
Tenim la responsabilitat de protegir les vostres dades, i si no ho podem fer, llavors no mereixem servir-vos. Són les increïblement increïbles paraules que han sortit de la boca del senyor Zuckerberg per ensalçar el seu mea culpa. No hi ha hagut cap problema, i un CEO, un cara visible d'una gran empresa, la més gran, una de les més grans del món, doncs ha dit que s'han equivocat. Això, Xavi, qui ho havia de dir, que passaria i que reconeixerien la culpa.
Sí, sí, i que també portaria controvèrsia, perquè, clar, ha fet servir la paraula errors, no? Hem comès alguns errors, i errors sembla que molta gent tampoc li ha acabat d'agradar. A qui tampoc ha agradat són els inversors, que Facebook va perdre 37.000 milions de dòlars en un dia a la borsa.
A veure, anem a fer ús del nostre guru tecnològic. Avui, Marc Alier, Ludo, tenim tema, tenim la història, el gran escàndol Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg, que ha respost, ha donat la cara. Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Becaris. Només d'entrada dir que estem fent una cross-pollinització de programes, perquè sí, avui esteu a Mossega la Poma. O sigui, us presento una, la Mary i en Xavi, cada Hola. Setmana, o intentem fer-ho sovint, doncs jo xerro una estoneta en el programa Els Becaris de Ràdio Nacional d'Andorra. I avui, doncs, com que doncs, aquesta setmana és una mica especial i ha sortit aquesta notícia, tenia ganes de parlar-ne amb algú, perquè és un tema bastant fort, no?
Doncs molt sí, la fort. Veritat. Per cert, bona tarda i salutacions a tots els que seguiu Mossega la Poma.
A tots els pomerils.
Que sou uns privilegiats de tenir a aquest guru tecnològic, que és el Ludo, i també dels altres col·laboradors.
No, no,
però...
no em faràs posar vermell, per favor.
No, és veritat,
no en diem pomerils, en diem som mosseguis.
Som mosseguis.
Molt bé.
Som mosseguis.
Aquí som, tenim una comunitat aquí som, bastant... Aquí som becaris, eh? Això ja cadascú sí, té el seu títol. Doncs primer, que tu què creus, abans de parlar del tema en si, de la polèmica en si, creus que ha estat una bona iniciativa donar la cara i dir sí, ens hem equivocat? Això és una bona estratègia comercial, el que va fer ahir la gent de Facebook?
Sí, a veure, en Mark Zuckerberg ahir va agafar i va publicar en el, evidentment, el seu, està en el seu mur de Facebook, evidentment, uh-huh. ja té la seva plataforma per agafar i dir el que havia fet, doncs ha penjat una carta dient això, ens hem equivocat, uh-huh. Però nosaltres no volíem, i ja comença explicant la seva missió, de fer que tothom estigui més connectat, i d'això, però bueno, a veure, jo crec que és imprescindible que Mark Zuckerberg doni la cara, però a mi m'agradaria agafar i rebobinar una miqueta per veure què és el que ha passat, i quines són les implicacions, sobretot quines són les implicacions del que ve ara i del que ens explica sobre nosaltres mateixos, perquè em sembla que jo n'he estat parlant moltes vegades d'això, dels problemes que podien sortir per aquí. De fet, n'hem parlat a Mossega la Poma i per moltes bandes. A veure, el que passa és que, doncs, evidentment, Facebook té moltíssima informació sobre nosaltres, bueno, sobre vosaltres, els que esteu a Facebook. Jo ja vaig sortir ara fa uns mesos i feliç d'estar a fora. Però, a veure, Facebook té moltíssima informació. Els algoritmes d'aquests de machine learning i de big data poden saber moltíssimes coses sobre el nostre perfil, sobre el que ens agrada i sobretot el que ens fa saltar, que és el que ens pot agafar i estimular, sobretot són molt bons parlant a la part aquesta que en diuen reptiliana del cervell, no el neocòrtex aquest que és el que ens permet pensar i racionalitzar les coses, no, aquesta part impulsiva. I és en la part en la que parlen tots aquests titulars xungos. Ara fa poc vaig llegir un llibre que ja us vaig explicar de l'Steven Pinker, que es diu Enlightenment Now, i que una de les coses que van fer una recerca analitzant el to dels titulars del New York Times i després de la premsa mundial des dels anys 40 del segle passat fins a l'actualitat. O sigui, mm-hmm. Llavors el que feien era, si era un to neutral, doncs agafava i li posava un 0, si era un to optimista li posava un 1 o un 2, i si era negatiu, doncs un nombre negatiu. I doncs es veu una claríssima tendència que els titulars de la premsa estan evolucionant cap a uns temes negatius, doncs com més a dintre de l'era d'internet estem, més negatius, perquè és el que permet vendre diaris i actualment és el que permet crear clics, uh-huh. I és parlant aquesta part negativa, aquesta part que de l'outrage, aquesta emprenyamenta contínua que ens causen. I això és una forma de controlar la gent. Llavors, ara fa 4 anys, el 2014, hi ha uns tios que munten una empresa, que la funden a Londres, però munten una oficina merdosa a Cambridge, perquè allà a Cambridge, que és un poble, a més de ser una universitat, és un poble, sí. Munten una oficina merdosa a Cambridge. De fet, no hi tenen a ningú, només quan porten visites agafen i porten els programadors i la gent allà per fer una miqueta de bulto, i d'alguna manera estan agafant i usurpant la marca de Cambridge, i el que fan és començar a treballar amb aplicacions de Facebook, uh-huh. I llavors el que succeeix és que hi ha un investigador i un professor d'una universitat dels Estats Units que es veu que se'n dona compte que les seves aplicacions, ja sigui per l'estatus que té ell o perquè simplement Facebook no ho té ben tancat, el que fa és que si tu accedeixes a la meva aplicació, en aquest cas un qüestionari, la meva aplicació té dret de llegir informació del teu perfil i dels perfils dels teus amics de la teva xarxa.
Correcte, uh-huh. Sí.
I llavors el que fan aquests tios és que agafen i fan un qüestionari, creen un qüestionari amb molts detalls, amb molta informació sobre tu, però que aquest qüestionari el que fan és que paguen els usuaris perquè facin aquest qüestionari. I que et donem $10 perquè omplis aquest qüestionari. I molta gent, en concret 100.000 persones, es gasten $1 milió en agafar i en aquest qüestionari, 100.000 persones omplen el qüestionari. Uh-huh. Dius, escolta, entro jo, omplo el qüestionari, em donen $10. El que passa que aquests dòlars no només estan pagant la teva informació que tu estàs donant, sinó que el que estan pagant és la informació dels perfils dels altres que tu estàs accedint.
Clar.
A sobre, amb tota la barra del món, amb tota la barra del món, el mateix Zuckerberg diu, escolta, hi ha hagut un error, però no hi ha hagut una fuga d'informació. Uh-huh. El que passa és que en aquell moment les normes de privacitat de Facebook consentien això. Tota aquella informació supergran i aquests perfils d'usuaris supercomplexos que té i aquesta configuració de privacitat tan difícil que sempre ha tingut Facebook i que sempre va canviant contínuament, permetia precisament aquests forats per fer de que s'emportessin aquesta informació. I el que passa és que llavors quan Facebook se'n dona compte que han agafat aquesta informació, els diuen els senyors de Cambridge Analytics, ah, dolents, dolents, això ho heu de borrar. I els de Cambridge Analytics, que són uns bandarres, els hi donen un certificat dient hem borrat aquesta informació. I Facebook s'ho creu.
Yeah.
I no els treu de la plataforma.
Yeah.
I no els treu de la plataforma. Però, en canvi, Cambridge Analytics comencen a fer totes les campanyes electorals. Les campanyes electorals, la primera, la del Brexit, i l'altra, la del Donald Trump, on agafen i, evidentment, fan un canvi tremendo de la tendència, o sigui, fan una manipulació tremenda sobre l'opinió de vot.
Mm-hmm.
De fet, ara han sortit uns treballs d'investigació del Canal 4, del New York Times i del The Guardian, on han agafat, i hi ha hagut un treball de periodisme d'investigació on s'han agafat i hi ha hagut un whistleblower, un senyor doncs, que ha agafat i ha xivatat, escolta, ha passat això, i ha explicat un senyor de Cambridge Analytics ha explicat el que estaven fent, però hi ha hagut uns que han agafat, s'han fet passar per uns senyors de Sri Lanka que volen fer un pufo en les seves eleccions, i se n'han anat amb els directius general, amb els directius d'aquesta empresa Cambridge Analytics, i els han agafat amb càmera xulejant de com han agafat i han pufejat totalment les eleccions americanes i el Brexit, i de les trampes que fan, i fins i tot dient que, escolta, que quan els han fet les intervencions els han interrogat en el Congrés, doncs, escolta, diran el que vulguin, perquè com que no en tenen ni puta idea no ens fan les preguntes adequades i nosaltres ens ho passem tot pel rabe. És molt impressionant, els vídeos del Canal 4 estan a YouTube, podeu veure com aquests senyors agafen i bàsicament se n'enfoten, expliquen com agafen a polítics i els hi porten models russes per després poder-los xantejar. El tipus de pràctiques que apliquen. És molt bé, o sigui, la gent aquesta que hem dit Analytics són directament la pitjor calanya possible. És algo tremendo, fa emprenyar molt, i entenc que aquests senyors doncs, els enganxaran i els enrabaran ben enrabats, perquè és que els han enganxat amb els pixats al ventre, o sigui, per xulos, sobre de malparits, per xulos.
Clar, jo vaig veure un mini reportatge on fins i tot un d'aquests personatges, val? Explicava que havien fet servir una paraula que portés dos os perquè la gent interpretés que eren unes manilles, parlant de Hillary Clinton.
Les manilles de la Hillary Clinton, exacte, de crooked, que tenen les dos os, i llavors així es podien fer més amb les manilles, és a dir, per crear la imatge aquesta. I a més, el que feien és que utilitzaven tots els perfils super detallats de cada persona, i llavors feien el que en diuen el micro-targeting, crear que tu, una persona concreta, que és el que és tremendo, és a través de Facebook permet que tu puguis enviar anuncis a un conjunt social molt petit. I això és un servei que Facebook cobra per aquests anuncis. Facebook ha guanyat molts calés permetent que la gent... Aquesta gent d'aquest conjunt, aquests tenen que veure aquest anunci. I aquests, un altre. I Facebook ha estat cobrant per aquests anuncis i podeu veure els ingressos de Facebook en publicitat durant les dues campanyes electorals. Han guanyat molts calés i no els ha interessat mirar cap aquí perquè estaven guanyant molts diners.
Clar.
Sí.
Llavors, aquí hi ha una sèrie de coses. Primer, a veure què passarà amb Facebook, jo crec que rebotarà. És a dir, que les accions han caigut 50 i pico mil milions de dòlars, jo crec que segurament rebotarà perquè tenen una posició preeminent. L'única manera d'afectar-los realment és que la gent faci el que he fet jo i en Tomàs, que és agafar i dir adéu Facebook, i plegar de Facebook.
Sí. O sigui, no ho farà molta gent per aquest escàndol.
Igualment, fins i tot, jo no he plegat completament de Facebook, perquè Facebook té dues aplicacions que jo utilitzo. Una és WhatsApp, doncs perquè és... sembla que és l'aplicació que té tothom i que és la millor manera de comunicar-se amb molta gent, tot i que Mossega la Poma fem servir Telegram, i l'altra aplicació és Instagram, que és una aplicació doncs, que mira, més o menys m'agrada i m'ho passo bé. No estic a Facebook, però estic a Instagram, però almenys a Instagram no m'estan donant opinions polítiques, o sigui, m'estan explicant que la Mary Picard s'han anat a un concert o alguna cosa així,
sí, sí.
I ja està, o que t'has comprat un braçalet, no no m'està venint aquest tipus d'informació. Mm-hmm. Però entenc que d'entrada jo crec que la gent hauria de fotre el camp de Facebook ja, però bueno, cadascú que faci el que vulguis. És el que jo he fet. A més, ja us vaig explicar que el mes de gener vam fer aquella abstinència de xarxes socials.
Sí. Que et va anar molt
i
bé.
Que a mi realment m'ha anat molt bé. Uh-huh. Perquè, a veure, ens en riurem del Brexit o ens en riurem del Trump, però a veure, a Catalunya estem patint una situació mediàtica d'exacerbació, exaltació per totes bandes, tremenda. Uh-huh. Sí. Vale? El pufo de Tabàrnia i altre tipus de coses, que realment també s'està... Hi ha quantitat de medis i de persones i de grups que estan parlant en el costat reptilià de tothom. Uh-huh. Vale? Jo estic alineat doncs, amb una posició que no és cap secret, però... Uh-huh. Però, cony, és el joc el que estem jugant. Sí. I en aquest cas el que estem parlant és dir, a veure, es tracta de la llibertat d'elecció, o sigui, allò que... El libre albedrío, no sé com traduir en català.
Sí, sí.
És a dir, existeix o no? Llavors, evidentment, si tu estàs funcionant a través del teu mecanisme aquest reptilià, no hi ha aquesta llibertat, no som lliures si simplement el que fem és reaccionar i deixem que el nostre estat d'ànim estigui guiat per això.
Sí, sí. No. Sí, sí.
Però tot i així creus que recuperarà, Facebook?
A veure, és molt probable. Penseu que, a més, Facebook està fent coses molt lletges, em sembla que és... A Filipines i a Birmània o i a Myanmar, on hi ha règims autoritaris que d'alguna manera estan utilitzant Facebook com si fos el seu pati d'escola, que hi ha com convenis amb el govern. No us puc assegurar exactament quins són els països, però està en alguns països on hi ha règims autoritaris i bastant mal parits. Mm-hmm. Facebook hi està bastant a dintre el llit. Yeah. Llavors dic, cony...
No, i a més, Ludo, permet-me una reflexió, a veure si m'explico bé. Facebook tampoc no cal que ens manipulin, sinó que nosaltres mateixos ens manipulin. Vull dir, si jo, segons ara els paràmetres nous de Facebook, jo segueixo equips partits polítics, equips marques de moda, equips amics, arriba un punt que al meu mur només veig aquella informació, amb la qual sembla que visqui en un micromón on no existeix cap altra ideologia, cap altra opinió, cap altra manera de vestir, cap altre tipus de música. És a dir, que estem una mica com ja autodirigint-nos nosaltres i vivint en un micromón no real que Facebook no m'ensenya tot. M'entens el que et vull dir? Entre el que ells ja m'imposen per com sóc, per les meves dades, i el que jo mateixa ja trio, al final, m'entens? Vull dir, no és real. No
totalment,
és cap mena hi ha cap mena de relació amb la realitat. Veuré les notícies que a mi m'interessen, de les fonts que a mi m'interessen, amb la qual no tindré manera de contrastar, no tindrem manera de descobrir d'altres coses o de veure d'altres opinions o d'altres amics. M'entens?
Sí, sí, tens tota la raó, Mary. De fet, això ve per una cosa que va denunciar un senyor que treballava a Google, un senyor que es diu Tristan Harris, uh-huh. i que està treballant precisament i que va intentar des de dintre de Google resoldre el problema. El tema és un tema que estan estudiant des del punt de vista de la neurologia i de l'arquitectura del cervell. Quan algú ens fa un like, quan algú ens fa un comentari, quan algú ens diu alguna cosa maca sobre el que estem fent, això genera un pic de dopamina en el nostre cervell i ens tornem addictes a aquesta dopamina. Uh-huh. Els algoritmes de Big Data que estan agafant i els algoritmes aquests de recomanació, vale? Twitter fa uns quants anys, Facebook fa molt de temps va passar a un algoritme de recomanació en comptes d'ensenyar-t'ho tot, i Twitter també, ara és un algoritme el que determina què és el que t'ensenyarà. Uh-huh. Llavors, aquests algoritmes de recomanació estan afinats per anar-nos donant aquest xute de dopamina, aquest xute d'alegria, però aquest xute és d'entrada és com sucre, i pot ser tant de dopamina positiva com d'emprenyamenta perquè hi ha alguna cosa i com que jo estic emprenyat per una cosa i tu també estàs emprenyada per alguna cosa, jo estic content perquè tots dos estem emprenyats per la mateixa cosa. Però
exacte.
Estem emprenyadíssims.
Exacte.
I ens tornem tots gilipolles.
Sí.
Un dels experiments que podeu fer vosaltres és agafeu, aneu a YouTube i busqueu i investigueu algun tema polític, el que sigui. Uh-huh. És impossible fer-ho des de la centralitat o si pots intentar, jo què sé, buscar... però, jo què sé, per exemple, un tema sobre el veganisme. Mhm. Uh-huh. tu comences i mires un vídeo sobre la possibilitat dietètica del veganisme. Mm. Després et comencen el següent vídeo et començarà a parlar de les coses que els hi fan en els pollastres, després comença i al final, si vas continuant les recomanacions, Google, el YouTube, t'acabarà recomanant uns vídeos super heavies que bàsicament gairebé seràs incapaç de mirar un bistec sense trobar-te malament.
Sí.
Això és en qualsevol tema polític. És com els algoritmes per aquesta... L'efectivitat... No és que s'hagi fet expressament radicalitzar-nos, és que l'estratègia que tenen aquests algoritmes, si volen maximitzar la nostra presència en aquestes plataformes, és radicalitzar-nos. I això és superbèstia. Llavors, jo crec que convé començar a fer canvis culturals,
sí.
Començar a pensar en fer coses diferents, en fer dejunis digitals. Per exemple, explicava el Tristan Harris que una de les opcions que hi han és utilitzar el mode en blanc i negre del teu smartphone. Perquè els colors, veure les coses en colors, doncs hi ha una connexió emocional molt més gran, mentre que si és una escala de grisos, queda com hi ha una separació.
Ah, que bo, mira, bon consell.
I a més hi ha una opció que és amb un triple clic ho tornes a activar per si vols veure fotografies, o vols fer fotografies o vídeo. Però és començar a pensar la necessitat de dir, a veure, com ens podem desconnectar per cada vegada més fer-nos immunes. O sigui, també, ara, si a mi em ve ara la Carmen Sevilla a dir-me que les màquines de rentaplats Philips són les millors... Philips, que ella deia Fili, són les millors del món, no em farà comprar-me aquesta màquina de rentaplats perquè estic immunitzat a que em vingui una senyora a explicar-me que una màquina de rentaplats és bona o no. Jo vull un altre tipus. M'he immunitzat, però en canvi als anys 70 la Carmen Sevilla guanyava molts diners anunciant les màquines de rentaplats que tocaven.
Sí, sí.
Llavors, hem generat... Doncs ara... ens hem d'immunitzar encara més i de crear les pràctiques. Fixeu-vos que està havent-hi una emergència tot el moviment del mindfulness, aplicacions de meditació i gent que està buscant estratègies per treballar amb més profunditat perquè ens hem d'escapar d'aquesta influència per ser més lliures.
Sí.
Perquè si actuem només de forma reactiva no podem ser lliures. El que serem serà membres d'una tribu que està guiada a través de Big Data o de gent que sap utilitzar aquest Big Data.
Clar,
i aquesta gent em fa molta por.
Escolta'm, Ludo, se'ns ha acabat el temps, marxem amb aquesta por i una salutació als teus mosseguis.
Sí, els mosseguils, un petó molt fort. Ludo, ens has deixat ara mateix amb la reflexió a tots obligada de què fem en Facebook, continuem o no, però en qualsevol cas jo crec que tot aquest tema donarà per més episodis i aquí estaràs per explicar-los, perquè farem igual una mica de purga digital, però purga tecnològica del Ludo no en farem mai, eh?
Doncs la setmana que ve en parlem, becaris.
Vinga, una abraçada.
Una abraçada ben forta.
Adéu. Adéu.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost. In time, like tears in rain. Time.